4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i d'aquí us parla Carme Reverte. Avui és divendres 25 d'octubre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís-Mi Pérez.
Bon dia, ja tenim a les portes canvis de situació que seran força sucosos pel que fa a pluges, tempestes i extensió d'aquestes precipitacions. De moment, fins aquest matí només han anat caient alguns ruixats locals a les Terres de l'Ebre i també al Pirineu Lleidatà, però els núvols van a més a moltes comarques amb aquest ambient ensopit i amb boira, fins i tot que encara continuen alguns racons del Prepirineu o de la Catalunya central. Els núvols més esquifits els tenim i els tindrem, de fet, el que queda de divendres a les comarques de la Costa Brava, on el vent de Garbí bufa una mica més intens i fa que la temperatura sigui molt suau. Ja al llarg d'aquesta tarda, ruixats i tempestes a les comarques de Lleida i Tarragona i també arribant fins a l'àrea de Barcelona al llarg del vespre. I atenció a aquesta propera nit i fins demà al migdia amb la traca de tempestes fortes a moltes comarques. Acabaran escombrant fins a Girona per bé que a la Costa Brava plourà menys. Compte a la Catalunya central, el Camp de Tarragona i les comarques de Barcelona, és on més aigua s'hi recollirà. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem del canvi horari que es produirà precisament aquest cap de setmana i ens interessarem per la reivindicació de 200 entitats internacionals que reclamen la fi del canvi horari, precisament. Parlarem amb l'Helena Tarifa, que és membre de l'organització Time Use Initiative. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia de joves i ho farem per parlar de sexualitat. A partir de les 5 coneixerem el pretenc Sergi Morales, politòleg i professor. Sabrem què ha fet bullir les xarxes aquesta setmana amb Joan Muñoz. Repassarem les estrenes a la cartellera cinematogràfica amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. El dron que porta incorporada una càmera i serveix per inspeccionar els arbres i les zones més altes buscant nius de vespa asiàtica és el que utilitza l'empresa Phytostinger, contractada per l'Ajuntament de Terrassa per fer aquesta tasca i que està treballant en el Parc de Vallparadís. La setmana passada va localitzar dos nius de vespa asiàtica a la Riera del Palau. Altres tipus d'aparells són capaços d'injectar un biocida, una substància química, directament sobre el niu per inactivar-lo. Terrassa utilitza drons per lluitar contra la vespa asiàtica des de l'any 2021. És una de les estratègies preventives més efectives per localitzar els nius i neutralitzar-los. Concretament, aquestes tasques es fan en aquesta estació per poder adaptar-se al cicle biològic de la vespa i al canvi climàtic. A més, aquest mètode innovador ha inclòs el Pla Integral de Control de Plagues. La vespa asiàtica és una espècie invasora que es va detectar a Catalunya l'any 2012. Són depredadores d'altres insectes, vespes autòctones i abelles, aquestes darreres protegides. Per aquest motiu es fan servir diferents mètodes per controlar la seva expansió i des del 2021 ja se n'han desactivat 61 nius.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la Cucapital. Sabadell, Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Plataforma Avalua ha signat un acord de col·laboració amb la taula del tercer sector social de Catalunya aquest divendres, coincidint amb l'entrega dels diplomes que entrega anualment la plataforma a un centenar d'empreses. En tots els casos, l'objectiu és unir forces per garantir la inclusió social dels col·lectius més discriminats. I és per això que la plataforma ha reconegut un centenar de companyies amb el distintiu Empreses amb Vàlua, un fet que Francina Alsina, la presidenta de la taula del tercer sector de Catalunya, ha aplaudit en l'acte d'aquest divendres a l'auditori de la Fundació 1859 Caixa Sabadell.
I la col·laboració amb altres agents, com ho és el món empresarial local, són una de les claus d'èxit per donar resposta per a aquelles persones que es troben en situació de major vulnerabilitat social i, sobretot, d'avançar cap a l'atenció centrada en la persona amb perspectiva comunitària i posant al centre de totes les nostres intervencions els drets socials.
Tot plegat s'emmarca dins les jornades amb Vàlua, que s'allargaran fins demà.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins al litoral. Des de Badalona ens informa Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. L'Ajuntament demanarà als jutjats de Badalona l'autorització per poder desallotjar les persones que viuen en els infrahabitatges del carrer Sant Joan de la Creu. L'alcalde alerta del perill de viure en aquests habitacles que no compleixen les normatives de seguretat, però també ha recordat que la llei no permet a l'administració local fer-los fora. De fet, a dia d'avui, tots els veïns segueixen vivint a l'immoble. En una entrevista aquest dijous al programa Tot es mou de TV3, el Viola ha reiterat que els afectats seran atesos segons la seva situació personal. En aquest sentit, també s'ha expressat la regidora de Recursos Humans i Contractació, Eva Guillén, durant la tertúlia del Badalona 360. Guillén ha apuntat que en primera instància es buscarà una alternativa habitacional temporal per a les persones afectades. Tot i així, segons la regidora, el govern estudia fórmules perquè més endavant puguin accedir a un pis de lloguer. L'escoltem.
El que sí que intentarem és donar una solució a les famílies perquè puguin accedir a un lloguer, i ja s'està treballant des de serveis socials en aquest sentit. Intentar ja buscar lloguers accessibles, treballar amb altres administracions perquè donarà una sortida immediata i després els hi buscarà una sortida més fixa, no? una estabilitat dintre d'un lloguer o del que puguin accedir.
Recordem que el propietari havia construït 18 habitatges que no complien amb els requisits mínims sense ventilació i de manera il·legal que hi viuen entre 25 i 30 persones i que pagaven de mitjana uns 450 euros. El govern local ja va anunciar que té previst iniciar un expedient disciplinari que podria suposar sancions d'entre 10 i 15 milions d'euros per al propietari.
Gràcies, Santiago. I ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. Primer pas endavant per les ordenances fiscals 2025 amb l'aprovació iniciada aquest dijous al ple municipal, amb els vots favorables de l'equip de govern, l'abstenció d'Esquerra i el contrari de la resta de formacions. La principal novetat de cara a l'any que ve és la incorporació d'una nova taxa de residus que ha de donar compliment a la normativa europea en matèria de reciclatge. Serà a través d'un sistema de contenidors intel·ligents que es posarà en marxa a partir de l'1 d'abril. Escoltem el tinent d'alcaldia d'Organització, Governança i Economia, David Vicios.
Els contenidors de rebuig i orgànica s'obriran amb una targeta o una app per poder conèixer els usos de la ciutadania. Això, aquests usos de la ciutadania, ens permetrà aplicar bonificacions. Nosaltres proposem un descompte d'un 40%. També per les persones que utilitzin la deixalleria.
Unes bonificacions que seran del 50% de la taxa que es cobrarà a través de la factura de l'aigua amb un cost mitjà d'entre 9 i 10 euros per família. Des de l'oposició han carregat contra el que titllen de control ciutadà, mentre que d'altres que en qüestionen com es farà.
Gràcies, Lluís. I de retorn al Vallès, ens quedem ara a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. La cooperativa d'habitatge de Can Carner, un projecte d'habitatge cooperatiu basat en un model alternatiu d'accés i tenença d'habitatge, s'inaugurarà aquest dissabte. Les activitats començaran a les 10 del matí amb una visita a la masia i més tard tindrà lloc la xerrada, la diversitat i les cures de les cooperatives d'habitatge amb la participació dels projectes de Cal Cases, Vidàlia i Can Carner. Les obres de rehabilitació de la masia van començar el juny de 2022. La masia es divideix en 12 espais privatius per a unitats familiars i també un auditori amb una capacitat de 90 persones, espais per a associacions i cooperatives, espais per a tallers, una zona de coworking i un espai museístic de peces agràries de Can Carner.
Gràcies, Rocío. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. En Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Valldoreix vol posar remei d'una vegada per totes als problemes de mobilitat i aparcament que es generen al voltant de l'estació de ferrocarrils. En declaracions a Cugat Media, el president de l'AMD, Juanjo Cortés, ha exposat que l'efecte crida de l'estació per les bones condicions d'aparcament comporta una situació de col·lapse a la zona i dificultats importants per aparcar els veïns de la vila. Per aquest motiu, Cortés s'ha reunit amb l'AMB per cercar solucions a una problemàtica que esdevé prioritat per l'AMD.
Nosaltres estem prestant un servei que va més enllà de l'àmbit de Valldoreix i, per tant, haurem de fer còmplices i ens hauran d'ajudar altres administracions a les inversions que requereixin tot aquest àmbit d'aparcament. Per tant, ho estem estudiant. Però per nosaltres el prioritari és garantir places d'aparcament per la gent de Valldoreix.
Mentre l'entitat metropolitana continua amb la disputa per l'assumpció del servei de bus a Sant Cugat, Valldoreix ha notificat a l'AMB que tenen pendent complir també amb l'AMD la llei de 2010 que l'obliga a fer-se encàrrec tant competencial com econòmicament. En cas de materialitzar-se, això suposaria un estalvi de 90.000 euros per a Valldoreix com a administració competent que paga un 10% del cost del transport públic. La resta la paga l'Ajuntament de Sant Cugat. D'altra banda, l'AMD també segueix amatent les negociacions a AMB Sant Cugat sobre l'assumpció de competència del bus a la ciutat, ja que Valldoreix també financia un 10% i altres parts del servei definitiu amb els metropolitans també comportaria un estalvi per a la vila, en aquest cas de 600.000 euros.
A la tarda no et desconnectis. Connectar.
Aquest cap de setmana es canvia l'hora i la Declaració de Barcelona sobre Polítiques del Temps, signada per 200 organitzacions, reclama la fi d'aquesta pràctica que es combat des de Time Use Initiative. El nostre company Sergi Estapé parla sobre aquest tema i altres relacionats amb l'Helena Tarifa d'aquesta mateixa organització. Bona tarda.
Bona tarda, doncs estem amb l'Helena Tarifa, que és responsable de comunicació de la Time Use Initiative. Hola, Helena, què tal?
Hola, molt bé. Bona tarda.
Doncs tornem una mica a aquesta polèmica del canvi d'hora que esteu intentant doncs, que canviï. Bueno, 200 organitzacions no, han signat aquesta declaració de Barcelona, que ja és de l'any 2022. Després parlarem que hi ha un nou pla, però hi ha hagut... A poc a poc es va incorporant gent a reclamar aquest canvi d'hora, la fi del canvi d'hora aquest a Europa, no?
Sí, exactament. Sí, això ja fa molts anys, no? que es porta reclamant des de primer doncs, la comunitat científica i després també doncs, diverses organitzacions a nivell doncs, aquí local, estatal, europeu, internacional, que demanen aquesta fi del canvi d'hora perquè s'ha demostrat que és més perjudicial que beneficiosa, no? Tant per la salut individual i col·lectiva com també per l'economia.
A començar, com dèiem, l'any 22, aquesta declaració. Llavors hi havia 50 institucions i organitzacions que li donaven suport, ara ja estem a 200. Això vol dir que s'està conscienciant, no, Helena, sobre aquest tema?
Sí, i tant. Nosaltres ens alegrem que aquest tema doncs, hi hagi més conscienciació per part això, no? d'organitzacions diverses, doncs, polítiques socials, econòmiques, a nivell internacional, a nivell europeu, i també el que voldríem és que doncs, també hi hagués més conscienciació ciutadana, que també cada cop n'hi ha més, doncs, per poder fer aquesta pressió a les institucions europees i a les institucions polítiques, que és qui poden fer, no? decretar, diguem-ne, posar fi a aquest canvi d'hora.
El dilluns es va presentar el nou pla d'acció, no? La declaració de Barcelona sobre polítiques del temps. Quines novetats serien potser les més destacades del nou pla?
De la declaració de Barcelona?
Sí.
O diguem-ne la declaració de Barcelona el que vol... A veure, és un compromís... diguem-ne que agafen diverses institucions a nivell internacional per tal d'acabar, doncs, per tal d'assolir, d'assegurar el que es diu el dret al temps per tothom, no? Això vol dir que, doncs, que tothom pugui tenir, doncs, aquest temps lliure suficient, dret personal, i que realment es facin canvis quan al tema de l'organització del temps a molts nivells, no? A nivell de les ciutats, a nivell de funcionament dels serveis, a nivell d'organització del temps de treball, etc. Aquesta declaració ja es va signar el 2022, va haver un pla d'acció de 2 anys, i llavors ara s'ha tornat, diguem-ne, a signar, a revalidar aquesta declaració amb un nou pla d'acció pels propers 2 anys. Llavors, a veure, hi ha molts punts, no? És treballar sobretot a nivell en xarxa, no? Treballar a nivell dels municipis, dels governs locals i regionals, a través del govern estatal, promoure el debat a nivell públic, i sobretot en el tema aquest que ara ens ocupa del canvi d'hora, el que, doncs, s'ha fet la proposta de que realment insistir a les institucions europees per tal de que hi hagi una fi del canvi d'hora al 2026, no? Que és aquesta data, no? Aquesta data per que realment s'ha sigut, per deixar una mica de marge, doncs, per sensibilitzar i per adaptar també als sectors, no? Que puguin en qualsevol cas veure's afectats.
Es vol demanar això, no? El Consell Europeu que implementi aquest pla, no? El 2026. En aquest sentit, tenint en compte que, doncs, moltes de les organitzacions que signen aquesta declaració, doncs, són organitzacions relacionades, doncs, no sé, recerca de l'ús del temps, la Societat Europea de Ritmes Biològics, etc., però també molts governs regionals i locals, com Barcelona, Rennes, Estrasburg, Milà o Bèrgam, per exemple. Això és important que l'administració hi posi cullerada, no? Perquè si no, no arribarem a res.
És important que les administracions, ara com ben has dit, locals, regionals, estatals, hi posin cullerada en quant al tema d'una millor organització del temps, no? Diguem-ne, en quant posar-s'hi, doncs, hi ha diversos temes, no? A nivell de l'administració, diguem-ne, doncs, el tema del tancament dels horaris de tancament dels comerços, el tema, per exemple, de reducció de la jornada laboral, que ara també es troba sobre la taula a nivell estatal. A nivell d'educació, doncs, també hi ha un debat quan el tema de quan comencen les classes i la secundària. Hi ha diverses accions que es poden dur a terme a impulsar des de les diverses administracions per la millor organització del temps. I, per altra banda, quan el canvi d'hora, això sí que és un canvi que s'ha d'entomar des d'Europa. Perquè, clar, ha de ser, això afecta a tota Europa, no? A tota Europa, diguem-ne, tota la Unió Europea, es produeix, no?, aquest canvi d'hora estacional 2 cops a l'any. Llavors, això sí que pertoca que sigui, doncs, en aquest cas, això, no?, el Consell Europeu, doncs, que prengui aquesta decisió. I per això també hem fet pressió a través del Parlament Europeu i vam fer un manifest, TikTok Europe, abans de les eleccions al Parlament Europeu, aquest juny, per tal de que les persones, no?, d'europarlamentaris i europarlamentàries, doncs, es comprometessin a portar això, no?, al seu programa i a portar al Parlament Europeu i també, evidentment, al Consell Europeu. I en això estem.
Es parla de que el full de ruta també s'hauria de centrar sobretot en sectors que poden esperar un impacte més gran, com serveis d'emergència, transports, per poder-se preparar aquest canvi. En aquest sentit, hem parlat d'administració, hem parlat d'associacions que estan immerses en aquest canvi, en aquesta abolició del canvi horari. Clar, les empreses també tenen a dir, o no sé si formen part del pla, o voleu que formin part, com va això?
Sí, volem que les empreses, com a actors molt importants, no?, de la societat, doncs, això hi donin suport. Hi ha una sèrie de mites, no?, al voltant del canvi d'hora. Per exemple, hi ha un mite de que, que canviem, no?, canviem d'hora pel tema d'estalvi d'energia, no?, i que això afecta a les empreses, no?, mm-hmm, que va aquest canvi d'hora perquè al matí, doncs, hi hagi més llum, no?, i, pel funcionament de les oficines, de les fàbriques, tot això. Però científicament no està demostrat que hi hagi un gran estalvi amb això, no? El que hauria de ser és que si nosaltres seguissin el nostre horari solar, natural, doncs això bueno, faria que ens adaptéssim, no?, en aquest sentit. Hi ha un problema de que no estem al fus natural que ens correspon. Estem al fus horari d'Alemanya i de Polònia, que està molt més a l'est. I això causa la majoria dels problemes, no?, que tenim en quant al tema de la llum, perquè no estem al nostre fus solar, no? Hauríem d'estar al fus de Portugal i del Regne Unit, no?, que seria, si ho segueixes, no?, la línia, doncs, que seria el que ens correspondria. I així, si estiguéssim, que això hauria de ser un altre canvi, una altra decisió, no?, aquesta sí que més a nivell estatal, evidentment, d'estar aquest fus horari natural, doncs, ens estendria molts problemes. No caldria tampoc fer aquests canvis.
Mm-hmm. Parlaves ara d'aquest mite de l'estalvi d'energia, el que sí que no és un mite, hi ha estudis, és doncs el que dèiem, no?, que hi ha risc més a les zones on hi ha hores desalineades, doncs hi ha riscos de càncer, diabetis, obesitat, trastorns, no?, i inclús en el rendiment, que són, hi ha efectes negatius sobre el rendiment dels treballadors i els estudiants, no?
Sí, efectivament, això, aquest efecte de viure en el que diem les zones horàries desalineades, el que fa és això, no?, que hi ha un estalvi d'energia fallida, hi ha més riscos per la salut, bueno, però sobretot per les persones treballadores i estudiants, no?, perquè, bueno, no estan alineats, diguem-ne, l'horari, no?, o sigui, del sol, no?, amb les activitats que fan. I sobretot perquè el tema del canvi, el canvi d'hora, i això ho veiem cada any, trastoca molta gent i trastoca, ho podem veure doncs així en general, però en concret doncs, a infants i a persones grans, doncs així trastoca, no?, els horaris, és com canviar sí, no?, el seu ritme, no? I nosaltres aboguem per seguir els ritmes, adaptar-nos als ritmes circadians, no?, que són els ritmes que tenim nostres biològics, no?, els nostres bioritmes, no?, i doncs això, evidentment, és quan es fa de nit, doncs un va a descansar, quan es fa de dia, un fa les activitats, i una mica això, no?, la nostra aspiració és que tota la societat doncs anés una mica al voltant d'això, i evidentment els canvis d'hora de rellotge no afavoreixen res aquesta adaptació.
En aquest sentit, suposo que també a la gent estem acostumats, no podem amagar-nos, que estem acostumats doncs, a unes hores, sopar tard, dinar tard, això suposo que també a nivell personal també seria, hi hauria gent que potser no ho assumiria, o no, ja no parlo ara d'empreses de serveis com puguin ser restaurants o bars, etc., sinó potser també a nivell particular, no?, estem molt acostumats ja a aquestes hores, no? Seria, en aquest sentit també hi hauria, no sé si hi hauria oposició, perquè hi hauria molta gent que igual no ho entendria o no li agradaria.
Perquè es fes de nit abans,
sí,
vols dir?
Bé, perquè estem... Sí.
Bueno, el tema és que ja de normal a lo que és l'hivern, no? La tarda de l'hivern ja es fa de nit abans, no? O sigui, si no canviéssim cap hora, ja és normal que el nostre hemisferi, quan parlem de l'hemisferi nord, doncs a lo que és, no?, la tarda d'hivern es fa tenim menys llum i a la primavera estiu tenim més, no?, a l'hemisferi nord pel tema del sol, no?, de la posició vers el sol. Llavors, això és el natural. No s'ha demostrat que perquè no hi hagi que aturem el canvi d'hora suposi canviar els hàbits diaris. Això cadascú té uns hàbits determinats i els mantindria igual, és una mica mita. I bueno, el tema també és que aquí també has tocat un altre tema, que és el tema dels horaris, no?, que tenim doncs aquí a l'estat espanyol i a Catalunya, no?, comparats amb altres horaris europeus, no?, de que, com bé has dit, doncs tenim uns horaris bastant tardans, no?, de fer les coses, no?, de dinar, de sopar, i, bueno, doncs això ens hem de replantejar també per què és, no?, sí, perquè també tenim altres horaris que també, diguem, d'avantar, no?, els horaris d'acabar la feina, els horaris d'acabar els estudis, d'acabar els espectacles, d'acabar moltes coses, no?, i aquí hauríem de fer un pensament quan aquests horaris que tenim, no?, a les nostres latituds, no?, que potser convindria, no? Evidentment, en part és un tema personal, però en part és un tema com a societat, no? De quins horaris fem, no? I de que, bueno, no acabem tan tard, sobretot la jornada laboral, no? Que és el que es marca més la resta de temps, no? A la nostra vida. I per això també abogem per això, no? Per una reforma també dels horaris, no? A nivell holístic, no? De la nostra societat, no? I pensar-hi, no? Si realment, doncs, tenim uns horaris que s'adapten a això, no? Per exemple, els nostres hàbits de son. Tenim un gran problema que és el de la son. La son és una de les que es veu més afectades precisament pel canvi d'hora, no? I això és bastant palès, no? Quan canvien una hora abans, una hora després, això de ara, quan no desperta abans, després, això fa que dormim menys, no? I això suma a la falta de son que tenim a la nostra societat en general, no? En general al món occidental, però en concret també a Espanya i Catalunya, que són dels països que dormim menys de la Unió Europea. I ens hem de preguntar també per què.
Curiós que quan som petits, no? Sí que fem aquests horaris, els nens, els nadons i més infants mengen aviat, més aviat, van a dormir més aviat i després quan anem fent grans ho anem pervertint. A la data, Helena, el 28 de novembre, no? Una delegació de membres de la xarxa de governs locals i regionals que aboguen per aquesta política del temps i la Time Use Initiative reunireu amb eurodiputats precisament per això, per demanar que s'acabi aquest canvi de l'estacional el 2025. A la Unió Europea, no? Aquesta seria la data pròxima així important.
Sí, exactament. Això és una de les dates importants. Aprofitant de que Estrasburg aquest any és la capital mundial del temps, no, que és un títol que ja va tenir també Barcelona, sí. I Bolzano, bueno, diguem un títol atorgat per la xarxa de governs locals i regionals per les polítiques del temps, una xarxa a nivell mundial per promoure les polítiques del temps i, bueno, doncs, aprofitant que Estrasburg farà una sèrie d'activitats ciutadanes, doncs, per promoure aquests nous grups del temps, doncs, es farà una reunió, doncs, això, al Parlament Europeu, a Estrasburg, amb europarlamentaris i europarlamentàries per visibilitzar, doncs, aquest tema i fer-ne una mica de pressió, no?, perquè, si no, no arribarem, no?, a la nostra cita del 2026. A més que, de fet, hi ha un compromís per part, de la Unió Europea, de la Comissió Europea, d'abordar aquest tema. Però bueno, sembla que no hi ha tanta pressa, que no és una prioritat, i en aquest sentit quanta més pressió de l'opinió pública ciutadana hi hagi, doncs millor, perquè aquests temes es queden així una mica al calaix i tothom cada any quan arriba ara, doncs, no? a aquestes dates de, no? al març i a l'octubre del canvi d'era, tothom en parla, en torna a parlar i tornem a parlar i parlar, però no fem res al respecte. I creiem que hi ha suficients estudis al respecte i evidències com per abordar el tema i acabar amb aquest canvi d'hora.
Doncs aquest cap de setmana precisament es canvia l'hora i hem cregut oportú aquí el Connectats per la Buida de tot aquest tema. Avui hem tingut el plaer de fer-ho amb l'Helena Tarifa, que és responsable de comunicació de la Time Use Initiative. Moltes gràcies, Helena.
Moltes gràcies a vosaltres.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Passa de minut i mig de 4:45 de la tarda i ens disposem a obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia Tres Bandes, que avui la protagonitzen els joves, i serà per parlar de sexualitat, perquè la sexualitat ens acompanya des que naixem fins que morim. I es manifesta en diferents dimensions, des del terreny emocional, el de la conducta, el del plaer i la reproductivitat, tenint en compte que cada persona l'entén, doncs, en funció de la seva cultura, les seves creences religioses i segons evoluciona la societat en la qual hi viu. Anem sense més preàmbuls a presentar els participants a la tertúlia d'avui. Anem fins a Sabadell. Marina Domènech, comunicadora audiovisual i estudiant de gestió cultural. Molt bona tarda, Marina.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Sí? Ve de gust parlar del tema?
Sí, crec que és un tema força important i que se n'hauria de parlar més.
Molt bé, doncs avui aprofitarem i parlarem des del punt de vista dels joves. Saludem també la Sara Zuber, que és llicenciada en Educació Social i màster en Sexologia i Gènere. Sara, bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguda.
Moltes gràcies.
La Sara ens acompanya a l'estudi de Sant Cugat i de seguida que tinguem la tercera persona que formarà part de la tertúlia, ens anirem a saludar-la, l'esperem al Prat de Llobregat. Si us sembla, comencem posant una mica el context del que avui abordem, perquè clar, jo he fet una petita definició, introducció de la sexualitat, que és el tema que abordem avui, però sí que m'agradaria saber com l'enteneu vosaltres, què és per vosaltres la sexualitat. Vols començar tu, Sara?
Vinga.
Va.
Doncs jo la sexualitat l'entenc com part de la vida, vull dir, és una pota més de la persona que som, és part de la nostra personalitat i és part de la nostra manera de viure la vida, vull dir que la sexualitat és més que el sexe, és la relació amb una mateixa i és la manera que tenim d'interpretar les relacions amb el món.
Mm. I la Marina com l'entén, la sexualitat?
Doncs jo l'entenc com una manera de relacionar-se, tant amb un mateix com amb els altres, i bàsicament això, s'estableixen, doncs això, tot un tema en procés d'identificació, rols, relacions que ens condicionen i que ens caracteritzen com a éssers humans i com a persones que van pel món.
Mm-hmm. Que ens condicionen, què vols dir, Marina?
En el sentit d'això, de diferents, o sigui, hi ha moltes pràctiques sexuals, moltes maneres de viure la sexualitat, les relacions, i al final no hi ha una, tot i que moltes vegades s'intenta imposar com una manera de fer, la sexualitat ens permet descobrir moltes coses dels altres, de l'entorn i també de nosaltres mateixos.
Mm-hmm. Anem al principi de tot, que és la informació, de com arriba la informació sobre sexualitat, com ens arriba i a través d'aquí. Tenim prou informació, ens falta, tenim un excés d'informació. A veure, respecte de la informació, Sara.
Jo crec que tenim més curiositat que informació.
Ah.
Perquè la curiositat sempre hi és, no? Vull dir que sempre estem intentant buscar, però potser ens falta informació de qualitat, un bon acompanyament. Què rebem de la nostra família, què rebem del nostre entorn per poder-nos crear la nostra personalitat sexual, no? Com vivim la sexualitat, com ens relacionem amb les altres persones, com ens relacionem amb nosaltres mateixes. Llavors, jo crec que ara sí que amb un cop de clic podem accedir a molta informació, tant visual com de lectura, no? Però potser a l'hora de treballar-ho amb l'entorn directe és un tema que segueix sent tabú.
Hmm. Com ho veus tu, Marina?
Sí, jo crec que també és un tema que segueix sent tabú, que sí que és veritat que en els últims anys ara ens trobem una era de la informació i de la immediatesa, on tenim a l'abast en un sol clic tot d'informació, però sí que és veritat que això ens pot portar informació i també desinformació. Hi ha molts portals que no tampoc difonen doncs el que seria doncs informació, doncs fonts de qualitat i promouen més, sobretot dels joves. Per exemple, bueno, ja parlant d'altres temes, ara tenim molt accés a pornografia, ara s'està fent, l'altre dia vaig veure una campanya que s'està fent a la televisió pública per parlar-ne amb els més joves, i clar, a mi el que em preocupa a nivell de comunicadora és que amb un sol clic podem accedir a molta informació, però no sempre és la informació més adequada, sobretot per la gent més jove.
Totalment.
Sí?
Sí.
Deixeu-me que ara sí podem saludar el Rubén Iglesias, que és estudiant de dret i el tenim als estudis del Prat. Rubén, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Doncs fa una estoneta que estem parlant sobre el tema que us proposava avui, que és la sexualitat. Les teves companyes, tant la Marina com la Sara, ja ens han explicat què és el que entenen o com entenen elles la sexualitat, i ara just estàvem en el punt de parlar sobre la informació, de com arriba a través d'aquí. Agafa el tema per on vulguis. Amb aquests dos punts que ja hem abordat, vols començar explicant què és el que entens tu per sexualitat?
Bueno, mira, sí que prefereixo continuar per al tema aquest
de la informació,
que tenim. Vinga. Sobre la sexualitat, ja que jo tinc 24 anys, és a dir, no som massa, però sí que he entrat en una transformació molt gran entre el que ara estan estudiant cosins meus, amb 13-14 anys, amb el que jo he estudiat. I sempre ha hagut molta desinformació amb aquest tema. És un tema que, no sé, jo crec que dona por estudiar a les escoles, i crec que és un problema perquè és una etapa clau en la que s'ha d'estudiar aquest tema. I jo crec que ara, si és veritat el que estava dient dels meus cosins, per posar un exemple, un tema que s'està estudiant més, però que encara falta moltíssima, moltíssima informació, i que dona por perquè els pares no saben traspassar aquesta barrera, i des de les escoles no s'està fent perquè també dona por, i és un problema, perquè entre els infants aquesta informació arriba des de qualsevol punt, i qualsevol punt que no siguin les famílies o les escoles arriba d'una manera perillosa. Llavors jo crec que s'ha de profunditzar molt més en la informació que se li dona.
Sara. Jo volia enganxar amb això que comentava el Rubén, que és una etapa molt important, i és cert, perquè al final dona la sensació, no?, que arriba un moment que ve a ser rondant la pubertat, que hem de tenir la conversa, no?, de, bueno, doncs, tal... I...
A la família, vols dir, la conversa?
Bueno, en general, no?, s'espera que la tingui la família. A l'escola sí que és veritat, com deia el Rubén, doncs, que a poc va entrar en el tema, però és un tema que genera molta controvèrsia i que incomoda, no?, perquè hi ha certa part de la població, doncs, que potser no ho troba adequat, no està d'acord, ho faria d'una altra manera... Però al final, jo entenc que la sexualitat va des de que naixem fins que ens morim. Vull dir que això s'ha de treballar durant tota la vida. Vol dir que quan som petits també hem de parlar de sexualitat. I parlar de sexualitat amb nens petits no és parlar de relacions sexuals com a tal. És parlar, per exemple, de l'anatomia del cos. O sigui, és a dir, què tinc? No? Com és el meu cos? Com em relaciono amb ell? Què puc fer? Què no puc fer? Qui pot tocar? Qui no pot tocar? On estan els límits? Vull dir, això també és sexualitat, i és sexualitat adaptada a cada etapa. I si no ho acompanyem des del principi, que segurament és el que ens ha passat a moltes de nosaltres, arribem a una etapa adulta, o arribem a l'etapa en què comencem a relacionar-nos i no sabem per on pillar-ho.
O sigui que arribeu amb falta d'informació, no? M'estàs dient?
Sí, jo crec que sí, que moltes vegades, almenys parlo per mi, ens faltem el respecte o passem barreres que potser no hauríem de passar perquè no hem tingut la informació ni tenim el criteri per poder discernir què estem fent o què volem fer. O
què ens agradaria fer.
Sí, què esperem de la sexualitat.
Val, seguint amb el tema aquest de la informació, de com arriba, anem a les primeres experiències, que cada vegada són abans, no? Edats més curtes, aquestes primeres experiències sexuals. Jo no sé si vosaltres, en el moment que us trobeu amb aquesta primera relació, us sentíeu preparats, informats, vull dir que anàveu allò convençuts del que anàveu a fer. Marina.
Jo he de dir que sí que em vaig sentir preparada, però no a nivell familiar ni acadèmic, o sigui, és això. Jo també em vaig sentir com molt incòmoda, desprotegida durant tot això, la meva adolescència, el meu cos va començar a canviar, ningú tampoc acabava, era molt tabú tot, les xerrades de l'institut tampoc abordaven gaire el que és la sexualitat en tots els seus aspectes, simplement venia un senyor i et deia, mira, això és un plàtan, això és un condó, i l'has de posar aquí i ja està. I tot
la pràctica que ha fet molta gent, no?
Sí, era l'únic que t'ensenyaven, llavors Sí que és veritat que jo em sentia preparada, i ho vaig fer quan jo estava preparada, però era sobretot per un tema d'amigues, entorn, d'amistats, i però a nivell familiar o acadèmic jo no vaig rebre cap mena d'educació sexual, i tot ho he rebut per experiència i per amigues, ja està.
Mm-hmm. Rubén?
Bueno, en primer lloc, jo no sé si estic d'acord amb l'afirmació aquesta de que cada vegada tenim relacions sexuals més joves. És a dir, jo crec que coneixem gent de 70-80 anys actualment que van ser mares, pares amb 15-16 anys. I llavors, sí, és veritat que precisament...
Però, ja, però fins i tot ja casats, vull dir, això era una convenció, sí, de la nostra societat.
Clar, sí, sí.
Que afortunadament s'ha anat diluint, no?
No, temps. Clar, precisament volia dir que aquesta dada, precisament per el fet de que aquests matrimonis amb 15-16 anys, probablement perquè ja havien tingut alguna relació abans, era precisament per aquesta desinformació a l'hora de la planificació familiar que hi havia. Perquè no... És que abans era un tabú el sexe, però jo crec que encara ho és. Encara ho és, amb diferències molt notables, però bueno, també jo crec que tots arribem a la primera vegada amb desinformació. Pot ser millor, pot ser pitjor, una informació... O sigui, una experiència millor, perdona, una experiència pitjor, però amb desinformació. I això te n'adones quan portes anys, quan és més gran, i tu compares aquestes relacions que tens ara amb les que tenies fa uns anys, i és un món, són totalment diferents.
I jo crec afortunadament, no m'imagino?
No, i tant, que afortunadament. Perquè no, jo crec que no tens aquesta... sensació i aquest punt de plaer, de fer-ho per plaer. Ho fas per fer.
Clar, al principi m'imagino que és una certa por, sí que hi ha, no?, la primera vegada.
Bueno, i jo crec que tu no t'esforces les primeres vegades, no la primera vegada, les primeres vegades, sí, en gaudir tu, però també en fer gaudir,
yeah,
que és important. Mm-hmm. I sí, això sí, és una cosa que tu aprens amb el temps. I bueno, sí, jo crec que això part principalment de... Perquè jo ara penso en mi, no poso exemples externs. Uh-huh. I jo són coses que no pensava abans.
Això és l'experiència, com tot,
Precisament.
L'experiència et va portant pel camí. Uh-huh. Sara?
Doncs jo estava pensant i per mi va ser molt decepcionant, la veritat. Vull dir que tenia una expectativa i vist amb perspectiva... doncs va ser molt decepcionant, perquè va ser una situació que tampoc no és això, no sabia ben bé què esperar, el que esperava era com molt concret el que havies vist a les pel·lis, no? El que si havies vist una mica de porno, pues, tal, vull dir que... i al final va ser un xasco, no? Perquè a sobre resulta que fa mal i tampoc l'altra persona no té informació, també té pressió perquè vagi bé i és com que estem fent. Però també volia afegir que al final estem parlant de la primera vegada com a concepte de primera vegada de relació amb una altra persona. I al final entenc que la primera vegada, jo pensaria en mi mateixa. Vull dir, jo vaig començar de petita a explorar el meu cos. I per mi això és la primera vegada. Més que no pas a lo que viene siendo el coito, no?
Sí, perquè, de fet, ara que comenta la Sara això, és el que també us volia preguntar, l'autoconeixement del nostre propi cos. Clar, si no ens coneixem nosaltres mateixos, com hem de tenir una relació satisfactòria amb una altra persona? I com podem... Clar, no?
És que tampoc ens ensenyen això.
Clar, és que és un punt de partida que hauria de ser això, un punt de partida.
És que també hi ha molt estigma, perquè al final, jo vaig a la meva experiència, però recordo molt, molt càstig a mi mateixa, de començar a explorar i pensar, ostres, això que estic fent està malament, segur.
Però això ja té a veure amb la qüestió més emocional, amb el que et fan sentir els inputs externs,
sí,
no?
Sí, i és una cosa molt que fas en privat, no? Que, òbviament, és una cosa que has de fer en privat. De fet, això és el que ens haurien d'ensenyar. Pots tocar-te, és normal que vulguis buscar plaer, però ho has de fer en certs espais i en certs moments. No val qualsevol moment ni qualsevol lloc.
Clar, evidentment.
Vull dir, però això s'ha d'acompanyar. És a dir, si a tu de petit t'enganxen, el millor seria que et diguessin els teus pares, ei, no passa res, tothom ho fa això, bueno, tothom, ho fa la gent, sí, no passa res, però has de saber que no pots anar pel carrer fent això, has d'anar-te a la teva habitació, trobar un espai tranquil per tu, certes coses d'higiene bàsica, no? Vull dir, un acompanyament. Llavors, en aquest sentit, no estaríem tan capats, no seria una cosa tan oh, que no me pillen.
Sí, sí, sí. Marina,
informació també.
Sí.
Sí.
Sí, sí, jo també crec que és això, és molt important l'autoexploració, tot el tema de conèixer el cos, sobretot des de ben petit, i jo tiro més cap a, o sigui, tot el tema de a les dones, sobretot, és com que han d'arribar això, la primera experiència sexual, el coito, la perdre la virginitat, hi ha com una mena de pressió, de no et pots tocar, està molt més normalitzada la masturbació en homes que en dones és com això, ets, bueno, hija del diablo, ets una, bueno... aniràs a l'infern, això està malament, és pecat, ve de, també això.
Ara encara hi ha aquestes idees?
Bueno, vindria a ser, perdona Marina, però una mica per què quieres el Satisfyer, no? Si tens nòvio.
Exacte.
Vull dir, a veure.
Un dia va sortir aquest debat a classe i em va dir, crec que el Satisfyer va en contra de tota la naturalitat sexual i que al final és una cosa de, per només l'individu. Jo dic, és que si no ens coneixem primer nosaltres, com hem de compartir amb més gent?
Clar.
O sigui, no té, per mi no, o sigui, t'has de conèixer i has d'explorar i és una cosa normal que fan tots els nens de petits, però sembla que les dones és com que has d'arribar, doncs això, virgen, impoluta, neta, i mujer de alto valor, això és, sí, últimament
està de moda.
Sí, està molt de moda les xarxes socials, tradwise, mujer de alto valor, al servei dels homes, que no l'ha tocat ningú, bueno, doncs no sé.
Clar, la sexualitat masculina no la qüestionem.
Clar.
Vinga, Rubén. Rubén, t'ha tocat.
No, bueno, és que tenen raó. És que si hi ha un tabú en la sexualitat en general, en el món de les dones molt més. I tot és crític. I es fa una campanya a favor de la masturbació femenina i les crítiques són bestials. I es fa una campanya divertida, íntima, eh? Vull dir, no et parlo de coses institucionals, eh? Amigues parlant del Satisfyer que parlaven elles abans. I bueno, és que qualsevol persona que escolti ja posa mala cara, ja és veritat que hi ha molt tabú i molt més en el tema de la masturbació dins del món sexual i molt més en la masturbació femenina. I potser podem començar per allà. En treure l'estigma en la masturbació.
Tinc la sensació moltes vegades que sí, han canviat els temps, però que en el fons hi ha moltes coses que sembla que no canvien, no? Però vaja, us sembla que parlem del plaer?
Som-hi.
Clar, quan, a veure, normalment en aquestes relacions, tant si és en solitari com si és en parella o de la manera que sigui, un dels objectius és aconseguir aquest plaer. No?
Bueno, és el que parlava abans, que jo crec que al principi no penses tant en el plaer. Ni teu, ni molt menys.
Però quan ja tens experiència, Rubén, quan, ja has tingut diverses oportunitats i has anat veient el que sí, el que no, el que t'agrada, per on no ha anat la cosa massa bé, i vas explorant, o sigui, al llarg de tota aquesta exploració, tu arribes a trobar, podríem dir que el camí d'allò que a tu t'agrada fer, d'allò que t'agrada rebre, i bueno, al final quan intentes mantenir aquesta relació, sigui d'una manera o una altra, l'objectiu final no és aconseguir el plaer?
Sí, però hem de ser molt conscients que quan tu tens una relació sexual has de pensar en el teu plaer però també en el de l'altra persona.
Sí.
És a dir, una relació sexual és entre dues persones. Tu no pots agafar el cos d'una altra persona i masturbar-te amb el seu cos, per així dir-ho.
Algú dirà que potser estem sent com massa convencionals, eh? Vull dir, estem parlant de parelles i potser hi ha gent que li agrada fer festa grossa, no? I en comptes de ser dos, són tres o quatre o els que calgui.
Amb altra persona, en general, eh? No,
val,
no vull dir...
Vinga.
Sí, sí, és veritat, he parlat de parella, però bueno, amb altra persona. Abans hem parlat de la masturbació, cosa íntima, personal, tal... Ara, el sexe amb altra persona, altres persones, sí, sí, i tant, eh? Tu has de pensar en el teu plaer, però també en les altres persones.
Sí, senyor, sí. Sí, sí, bueno. Estem d'acord. Estem d'acord?
Sí, estem d'acord. Jo estava pensant en un llibre que es diu Tu sexo es tuyo, de Sílvia de Béjar, que està molt bé. I amb aquest llibre jo vaig connectar, i això no fa tant, eh? Vull dir que fa potser 4 o 5 anys, vaig connectar realment amb la meva responsabilitat respecte al meu plaer i després el plaer de l'altre, perquè jo almenys sí que m'he trobat en la situació de ser molt... molt disposada a que l'altra persona pugui gaudir, però el meu plaer s'ha quedat enrere, no? I a vegades és com, bueno, ho deixo en mans de l'altra persona, no? No em comunico, no demano, no explico, no... I tot això ho he anat aprenent, doncs, per exemple, amb aquest llibre, i a partir d'aquí empoderar-me i poder ocupar-me del meu plaer, no? Que al final ho deixem en mans de l'altre.
Mm-hmm. Marina?
Sí, jo moltes vegades crec que també es dona perfectes moltes coses, perquè al final cadascú és un món, cadascú té les seves preferències, òbviament sí que hi ha coses que funcionen amb tothom en general, però donem per fet que el plaer és igual per tothom, i al final cadascú sent plaer amb unes coses, potser hi ha gent que s'excita, jo què sé, tocant-li una orella, i hi ha gent que s'excita tocant-li un braç. O sigui, cadascú té com les seves característiques i és anar això, sobretot comunicació i conèixer l'altra persona i respectar. I sobretot no fer res del que tu no vulguis fer per complaure l'altre, que això també és molt important. O sigui, les relacions han de ser consentides i desitjades, sobretot.
Comunicació. Això és molt important. Heu fet aquest exercici de comunicació quan heu tingut les vostres relacions? És a dir, heu analitzat la situació, el que ha anat bé, el que no ha anat bé, per saber i per informar a l'altre participant o als altres participants de com ha anat tot plegat? Us heu comunicat?
Sí, sempre, i sí. Sobretot verbalitzar-ho, és molt important. O sigui, òbviament, són sensacions, diuen molt, però verbalitzar les coses crec que trenca moltes barreres i no dona lloc a malentesos.
Mm-hmm. Molt d'acord.
Rubén?
Sí. Tant anterior com a posteriorment, eh? A més, jo crec que és una cosa bàsica el parlar-ho anteriorment a les relacions sexuals. A més, té un punt eròtic que et pot ajudar també i et dona més confiança a l'hora d'iniciar aquestes relacions. I jo crec que és una cosa bàsica que jo crec que no es fa, o no, la majoria ja no fa, i que és un error. I jo crec que és per vergonya, i no pot ser que això et doni vergonya i el que faràs després no. Saps? O sigui, jo crec que és un punt bàsic, anterior i posteriorment, eh? Però bueno, sobretot anteriorment, i que pot ajudar a tenir més confiança després a l'hora de començar.
Clar, i establertes les regles del joc, ja sabem a què podem jugar tots, no?
Efectivament, i a més crec que té un punt eròtic que et pot ajudar, més enllà de les coses bàsiques, uh-huh. Clar.
Mira, farem una ronda molt, molt ràpida perquè estem ja al final de la tertúlia. Com a reflexió, què li diríeu a la persona, a l'adolescent que vau ser, amb l'experiència que ara teniu?
Bueno.
S'ha de pensar això.
S'ha de pensar.
Sí, no, jo crec que ho tinc clar.
Vinga, doncs tu mateix. Comença,
sí.
Rubén.
Mira, abans que parlàvem del plaer, jo li diria al meu Rubén d'adolescent, quan va començar, sí, que es fixés més en complair a l'altra persona, que és el que parlàvem abans. Que no ser tan egoista i fixar-se més en l'altra persona.
Bé, jo crec que això ja ho intueixo que ja ho vas fent, eh? Sí, bueno, sí, aquesta és la reflexió. Marina, ho tens clar tu?
Sí, jo crec que em diria que no fa falta agradar i complaure els altres, i sobretot sacrificant la meva comoditat i els meus límits.
Val. Sara, tanques.
Jo, igual que la Marina, i així girant la truita del Rubén, a buscar el meu propi plaer, i que tots els cossos són normals. Que m'estimi.
Estimar-nos tots. Clar que sí. Doncs moltíssimes gràcies, Marina, Rubén, Sara, que gaudiu del cap de setmana. I gràcies per la vostra participació.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Gràcies.
Adéu.